després de parlar amb el president libanès Josef Aoun i amb Benjamin Netanyahu per a impulsar l'acord.
Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Avui dedicam la secció de Postveritat i altres drames a una reivindicació urgent i a base de les sèries i el cinema rebrem una banda referent del punk dels anys 70. Això és l'Aviador, benvingut tothom.
Així és, avui tornen les companyes de Postveritat i altres drames. Rebem a Georgina Dezcallar, qui ens du un col·lectiu vinculat amb la música, molt crític amb la presència o la no presència femenina a les bandes i als festivals. Després, Protex, una banda punk de Belfast, referent a finals dels anys 70, que arriba a Palma aquest cap de setmana per fer un concert demà vespre, convidats per Rudy Sessions. I per acabar, les novetats en sèries a les plataformes amb Cata Rosell i les estrenes als cinemes amb Marta Pérez.
Són les 6 i 6 minuts. Lluís Fortesa és el control tècnic. Arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i IB3 Ràdio.
Idò, començam amb aquest nou capítol després d'un parèntesi no massa llarg, però de vegades sí que se me fa una mica llarguet quan no veniu. Georgina, com estàs?
Hola, molt bé.
Ja reincorporades i avui amb un temàs, no?, d'aquests temes que...
Sí, sí.
Que, bueno, que un agrada tocar, però tant de bo que d'aquí un test no gaire llunyà no s'hagi de tocar perquè estigui solucionat.
Exacte.
Falta moltíssim, no?
Avui venc, Rafa, amb un col·lectiu de madones i música ben canyeres, com ha de ser. Avui tenim les companyes del col·lectiu Mumara, un col·lectiu de dones mallorquines, músiques, revolucionàries, que existeixen bàsicament per reivindicar, visibilitzar i promocionar les dones damunt i darrere els escenaris en el sector musical que, oh sorpresa, per sorpresa de ningú, fa molta falta. Les seves accions se dirigeixen a posar damunt la taula, des de la ironia i des de l'art, que les dones de la música són una realitat i que els grups de dones són tan magnífics, tan bons, mediocres o insuportables com el dels homes. Avui xerrarem amb dues madones de Mumara sobre les desigualtats que se troben moltes dones vinculades en el món de la música, productores, programadores, periodistes musicals i un llarg, etc. I avui, com no pot ser d'una altra manera, criticarem fins on puguem el senyor patriarcat que trobam dins el sector musical. Així que benvingudes, Mumara.
Com esteu?
Hola.
Bones. Dir que no direm els noms perquè parlen com a col·lectiu, així se reivindiquen i per tant,
sí.
Mumara són les nostres
col·legues d'avui. Madona 1.
Madona 1, Madona 2.
Madona 2. Mumara som totes.
Efectivament.
I de per començar, fàcil. Com neix Mumara? Hi ha un moment que sigui un clic que diguéssiu basta, fins aquí?
Bueno, va néixer arrel d'una trobada entre bastantes músiques després d'una edició del Dones Fest. Vàrem fer un sopar i cadascuna per... Bueno, unes d'una part, unes d'una altra, totes havien pensat que la necessitat de fer un col·lectiu per visibilitzar les dones a la música aquí a Mallorca. I bé, ho van xerrar i va sorgir, ens van començar a reunir. És vera que en el principi i en el començament eren moltes. Després va haver certes diferències sobre com afrontar aquesta tasca, no? Perquè, bueno, hi havia unes quantes que no estaven... Bueno, tenien diferents perspectives, no? Nosaltres estàvem ja en el punt de que ja el tema de la tasca educativa i tot això, pues que ja ha passat aquesta pantalla i que, bueno, pues que havien una mica més d'anar a l'ataque. I bé, després d'això pues ja sí que varen quedar menys, se varen unir unes altres mumares i ara estem en un punt que tenim una, com un punt de vista, no? Molt, molt unificat de com ho hem de fer. I aquí estem.
Clar que sí. I clar, això és ràdio i molta gent igual està sentint mumara, 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 però què vol dir mumara? Perquè no vol dir mamà, no?
Mumara és l'acrònim de Músiques Mallorquines Revolucionàries i fa una mica apel·lació a aquesta perspectiva, no? Que ja prenem... Nosaltres tenim un to de transformació i de confrontar, no? I crec que per això es diferencia una mica el que fem d'altres iniciatives, no? Que puguin haver aquí a Saïlla. Jo me vaig incorporar una mica més tard al col·lectiu, però és cert que moltes de nosaltres formem part o no de Mumara, hem tingut durant molts anys aquesta necessitat com de canalitzar i utilitzar pues, totes aquestes violències que veiem al nostre voltant i que hem de patir dins del món de la música i poder vehicular-ho per poder transformar també la realitat amb la que ens trobem, no? I jo sempre veia a xarxes socials i a més com projectes molt llunyans, no? I al final poder desenvolupar aquesta tasca aquí a Mallorca, a part d'urgent, és... Vamos.
I doncs amb aquesta ràbia i amb aquest espíritu revolucionari anem a escoltar el primer tema que mos heu duit i a veure si mos introdueix en sa canya que volem per el programa d'avui. Belong to the government. This is my body. It's mine to decide what the fuck I can do with it. This is my body. My right to decide is my right to my freedom. This is my body. Yeah, yeah. Not just a body. Yeah. It's not in a war. Creating a scene. My body is not just a playground. I'm met with the guns, religion and greed. They're taking our freedom to breathe out. And freedom to choose is taken away. How many more babies will die now? How many women will die? Been pro-life, only been pro-white. Black mothers fighting for justice. And what about babies? You wanna save them? You only care when they're unborn. But you're from the UK, it doesn't affect you. But in the station, we're sinking. I'm tasked with the anger, feminist power. New generation is screaming now. Dead men don't rape. Dead men don't rape. You feel so offended when I say dead men don't rape. But where is your anger when I say women are women? This is my body. My body is mine. It belongs to the government. This is my body. It's mine to decide what the fuck I can do with it. This is my body. My right to decide is my right to my freedom. This is my body. Yeah, yeah. I am somebody. Yeah. All of these men do it in secret. Not ready to be a father. Yeah. Where are their voices? Where is the anger?
Dead Men Don't Rape de Lila Wong, que ens serveix per posar-nos en situació i aquest xute d'adrenalina, no? que també va bé. Sí.
Totalment. Entram en matèria. Mumara, feis moltes coses. Punxau, investigau, performau, denunciau, i totes ho feis des de l'humor, des de la ironia, ho feis amb un gust per l'estètic, també amb uns cartells i amb unes imatges molt punquis, molt canyeres, molt guais, però teniu una eina increïble, que se diu el Madòmetre. I començant per aquí, el Madòmetre és quasi un servei públic per a la comunitat. Per qui no conegui, per favor, explicau-mos un poc què és això del Madòmetre.
Bueno, el medòmetre està basat en un aparat que hi ha per mesurar el volum o la senyal, la quantitat de senyal que entra, no? Uh-huh. I bueno, això és una manera visual de veure quina quantitat de senyal t'entra i nosaltres pues, ho empleem per tenir una manera visual de quina quantitat de madones hi ha a un festi damunt l'escenari. Mm. I bueno, ho feim per percentatges, és molt, molt facilet, comptes número de dones, número d'homos i percentatge, ja està.
Hi ha un post d'Instagram, podem donar el perfil d'Instagram?
Claro, sí.
És mu.ma.mare, mumare, i el trobeu de seguida, i aquí hi ha un exemple, per exemple, de medòmetre, a un festival internacional i sensacional d'autoedició gràfica sonar.
El Tropicana, que t'acaba de ser.
Sí, 11 i 12 d'abril, efectivament, i aquí feis la...
I si feis una volta pel seu Instagram, trobareu que fan una cosa molt xula, que es posa el cartell del festival o del concert, i primer posen aquell cartell, però només amb els grups que tinguin alguna proporció, representació amb alguna madona dins el grup o dins la banda, i després... Si passes a la pàgina, veus la representació d'homos, i moltes vegades és com a primer cartell buit, no? I després, si passes a la següent imatge,
sí,
tot està...
Sí, el primer que posam és el que deim el cartell vandalitzat, uh-huh. Que és un cartell on esborram totes aquelles bandes que siguin 100% tios. O sigui que són bastant considerades perquè només que hi hagi una madona a la formació, deixant la banda, vull dir que és que tampoc volem enfonsar ningú. I només 100% maromos esborrats. I després, quan passes a diapo, el cartell original. I d'això també hem fet una expo física en els cartells. Vull dir que estan els cartells vandalitzats i a darrere pot treure el cartell original per fer la comparació. És una expo que duim entre totes aquestes coses que dius que feim, pues quan anem a qualque esdeveniment com us conviden a fer una mica de lo que sigui, pues duint la nostra expo.
Boníssim.
Així, perquè la gent pugui tocar patriarcat.
Impressiona molt els cartells, eh? Abans xerràvem fora d'antena de, ostres, és que tenim molt normalitzat, que siguin espais molt masculinitzats, i quan sabeu a les vostres xarxes els cartells, com, ostres, tu... Aquí tots són homes, mos voleu contar algun més de lo que feis? Teniu una base de dades increïble. Quant de temps vos ha duit aquesta...
Bueno, la base de dades és una feina és una feina molt contínua, o sigui, cada vegada que analitzem un cartell, ficam les dades allà...
Llavors, allà recopilam tot, tant els percentatges d'homes i de madones en els festivals, les bandes qui ha organitzat aquell esdeveniment, i la data de quan se fa, i la comarca. Llavors, això encara no ho hem fet, però és que, clar... ens pot donar lloc a fer uns anàlisis bastant, bastant robustos de quina és la fotografia a nivell de gènere de lo que està passant al panorama musical a la illa, no? Però, clar, també vàrem tenir un debat prou important perquè també enregistrem les bandes que hi ha i després també tenim una altra base de dades amb bandes que compleixen el criteri Mumare, no?
Però també el criteri Mumare, per explicar, és que
exactament.
Hi ha un mínim d'un 50% de madones o dissidències de gènere.
Exactament, però clar... el que volem forçar també és que les persones que estan en col·lectius o que programen festivals facin aquesta tasca, no? I facin aquest exercici de cercar aquestes bandes, no? Nosaltres les visibilitzem, però...
Clar, sí, perquè... és que entre les coses... Clar, perquè això feim... Nosaltres anem trobant camins, vull dir, lo primer que vàrem començar a fer, que és això de l'Instagram i... Pot ser el que més... Bueno, no sé si el que més se coneix, però sí que... Bueno, aquesta part de crítica, no?, un pot de destroy, però també trobàvem a faltar una part propositiva, perquè en el final la nostra intenció és que se coneguin les bandes de madones. Però no mos agradava el tema de... Ai, vinga, anem a xerrar amb aquest promotor que sàpiga que... Tio, fes tu sa feina, saps? Si és que fes sa feina, no? O sigui, si realment te preocupa, fes sa feina de recerca. Però hem trobat la nostra manera, que és fer el podcast quan ens han convidat, a Tito Lleta Ràdio, que el que feim és punxar bandes amb el criteri meu mare, i n'hi ha de tots els estils, de per tot, o sigui, és aquesta feina propositiva que nosaltres ho feim així, de fer llistes de d'això. O programes de, o podcast, o punxar, si mos conviden aquí, veniu a punxar, tal, i anem a punxar, i punxar amb aquestes bandes.
És que, clar, hi ha una frase que corre per allà, que és que no, és que no hi ha ties, no? No sé quantes vegades heu sentit aquesta frase.
Moltes.
No? Sí?
Moltes.
I és un tema de que no hi ha ties, no se'n cerca suficient...
Primer és mentida. És mentida, n'hi ha i moltes. I el segon que diria en aquesta gent és que eduquin l'algoritme, perquè tu ara mateix entres a l'Instagram de mo mare i només te surten bandes de ties. O sigui, clar, el que no pot ser és escoll sempre el mateix, o sigui, i després, quan he de fer un festi, el que sigui, en el darrer moment, ai, venga, un grup de ties, qui coneix un grup de ties? No, no va així. Has d'escoltar-les, has d'escoltar, igual que escoltes les bandes de tios, has d'escoltar les bandes de ties que n'hi ha, i estan en el mateix puesto que estan les bandes de tios. O sigui, no has d'anar a una xarxa específica, no has d'anar...
No, el que passa, o sigui, que has de fer aquesta feina, no? I és molt fàcil escoltar la música que ens és donada o com estem acostumades a fer-ho, no? Sí que és cert que, per exemple, trobam, sí que hi ha alguns gèneres que estan especialment masculinitzats, com els del hardcore o la música així més extrema, que, de fet, inclús un dels llibres que vàrem analitzar al programa d'Estropicana que vàrem fer, que era sobre la presència de dones negres al món del metal i el hardcore, inclús les bandes que hi havia en aquell llibre, com a màxim tenien una dona en ses bandes, no? Llavors, o sigui, jo trob també que és un procés, que a nivell de societat hi ha molt per fer encara, però els col·lectius com meu mare o els col·lectius feministes no hem de fer la feina de tota la societat de fer això, no? O sigui, és també un procés de transformació i d'acostumar-se al que ha dit Xima, a rascar i a cercar i a passar temps escoltant música de dones.
Clar, tu estàs en el teu YouTube o el que sigui, no? Clar, estan rizant el rizo en plan de bandes de black metal con mujeres negras, no?
Clar.
És com anar a cercar lo más de lo más, que nosaltres ja és perquè, saps, si no val mal, llegis llibres, tal, no sé què. Però si tu a YouTube acostumes a escoltar bandes de ties, te van proposant. És que és així, saps? Eduques l'algoritme.
Sí.
Eduques l'algoritme.
I ara, totalment d'acord, però aterrant un poc a context Mallorca, què vos trobau?
Mallorca és complicat.
Mallorca Illes, eh?
Mallorca Illes. Xerràvem abans un poc fora d'antena de, ostres, tu com a programador, com a col·lectiu, clar, sí, moltes vegades també venen grups de fora, i això no sempre passa, que duguem grups de ties de fora, però a vegades dins Mallorca, què necessitam?
A veure, darreres guanyadores del pop rock, per exemple, que jo crec que és un bon exemple, l'Iras Hell.
No varen ser
Iorbat,
que són tres atletes.
2024, l'Iras Hell, i 2025, Iorbat, que són tres atletes i un atleta.
Sí. Sí, però després
cat aquí a nivell de referents.
Sí, però després hi ha molt poques bandes. Estan xerrant, clar, és que depèn del perfil que estiguin xerrant, perquè és el que dèiem, el perfil que segueix faltant és el perfil de dones instrumentistes. Per formar una banda necessites dones instrumentistes. És vera que el tema de front woman, de dones cantant i tot això, clar, pues una Maria Jaume, una Júlia Colom, una Maria Haynes, un... Saps què te vull dir? O el lotes que fan música urbana.
Sí.
Que no recordarà el nom de la companya de Peligro.
Peligro és una madona. Però bueno, xerrant de criteri de com a mínim paritari, està molt complicat aquí. I per això, perquè trobant que... En general, per tot, falten dones instrumentistes, i aquí a Mallorca, pues, més. I clar, per fer una banda necessites dones instrumentistes.
Clar, totalment. No, ara xerraven de dones que estaven entrant un poc més en escena, que igual hi ha com algun canvi un poc esperançador dels últims anys. Jo me demanava si vosaltres també veus aquest canvi, o si hi ha també al revés, no? Perfils que se continuen quedant fora o que desapareixen pel camí de dones o dissidències. Lo que, ah, perdona.
No, jo anava a dir, però des d'una perspectiva absolutament subjectiva, que sí que m'assembla que ara comencem a... O sigui, ara tenim més opcions. Sí que, i que sí, sí que n'hi ha més bandes de dones. Ho xerràvem abans, que també necessitem referents per tu poder projectar-te com a dona música damunt de l'escenari, no? I trob que ara sí que tenim més referents, no?
Moltes. O sigui, no sé des de quan... Mm. Però, vamos, de quan... Ja vaig començar a escoltar metal,
clar,
ara...
És que Castelló era un campo de nabos absolut.
Totalment. Això ho comentem, sí, molt aquí en els concerts i ara, i les entrevistes, sí, que fèiem a les bandes, no? Sobre quan venen dones, que procurant que sigui la majoria de vegades, és això que deies, que ara al manco hi ha referents, hi ha models aquí a seguir, hi ha coses que ja te ressonen, fa 20 anys que havies de recórrer sempre...
I sobretot hi havia estils que deia ella, o sigui, és que era ni soñar-lo, vull dir, una banda de black metal de ties, com avui les Wits Club Satan, sí. Era impensable,
sí.
I avui en dia és que a tots els estils n'hi ha, saps? Mm-hmm. O sigui que això sí, després... abans es veia que eren més les dones teclistes i baixistes, ara també hi ha més bateries...
Mm-hmm. Guitarristes, sí.
Guitarristes.
I, perdó, fora de darrere l'escenari, que comentau també que és una de les vostres reivindicacions, això està canviant també a nivell d'això, periodistes, producció, tècniques de so, programadores,
A producció ja, per exemple, vull llegir una publicació de MIM, de Mujeres en la Indústria Musical,
sí.
I hi ha molt poca cosa, el que és tema de producció, tal. Clar, nosaltres, com que no feim un recompte, no podem dir-te objectivament, però el que veiem és poca cosa.
I al final les feines de, vull dir, que estan darrere de l'escenari, que són com a logístiques, encara estan més masculinitzades, no? Jo això els explicava aquests dies, que tinc una gran amiga que és tècnica de so allà al País Valencià, i a més que crec que és l'única atleta amb l'empresa en la que treballa, no? Que hi ha molta feina a fer en aquest sentit, però sí que és cert que trob que algunes bandes de dones sí que intenten incorporar també altres dones en aquest tipus de feines, com fan gires i demés, no?
O sigui, la mirada no l'haurien de tenir només les bandes de dones,
exactament,
sinó també totes les bandes.
Sí,
suposo,
sí,
que també són feines que són de nit,
exacte,
que deuen tenir també un punt precari,
sí,
i que
exactament.
Ja també descarta si el rol de gènere
bueno,
no és tant del tot.
I el tema de, també, sí, sí, de les dones i la tecnologia, per exemple, els temes de tècniques de so, també com que això de que les dones no mos enteram, de que això és un estereotip que encara... A mon mare, tenim una mon mare que és tècnica de so.
Sí, sí.
Però, bueno, n'hi ha poques, i a producció... I programació també, poques.
Mm-hmm. Sí, totalment. Clar.
Estava llegint les estadístiques que vosaltres mateixes vau fer per Sant Sebastià, ho dic perquè són unes festes molt conegudes i no fa tant que s'han fet. Clar, des del 0% a una plaça, dues a tres espais, passant pel 15, 33, 32, 66 lo màxim, la Viniloteca.
Cabra, segurament
perquè
en el Dana,
segurament
perquè
hi ha una picada.
Perquè hi ha una consciència darrere.
Claro.
O sigui, és el que deia moltes vegades, que en aquell festis on hi ha molta representació femenina sempre és perquè hi ha una consciència i una voluntat de voler...
Programa.
Exacte.
Sí. El titular que feis, no?, de lo que comentaves ara, Rafa, de Sant Sebastià, és menys d'un 25% de dones en el cartell de Sant Sebastià d'enguany, no?
Clar, és que era un
22 i pico. Hi havia places on zero i places on... Però...
Clar, perquè a cada plaça la du una... O sigui, diguéssim que l'Ajuntament li dona una plaça o el que sigui a una promotora, no? I depèn un poc... També mos fa ràbia aquesta com a llegenda urbana de que si ets una dona hi ha qüestió de quotes. No hi ha cap normativa ni cap requeriment que exigeixi en els ajuntaments que els esdeveniments musicals siguin paritaris. I per tant, pues cada ajuntament fa el que troba, no? I si realment l'Ajuntament de Palma volgués ser en unes festes que s'inverteix un munt de pasta, a més que tenen aquest caràcter, pues, això, cultural i musical, pues podria exigir en els programadors
no? Vale, tens aquesta plaça, te quedes sense pasta de sa barra, el que sigui, però la programació ha de tenir un mínim, no? De...
Per aventura, no s'hauríem de plantejar si es giro per llei, com va passar amb les llistes cremallera, en les llistes electorals, no? Que clar, hi havia un 5% de dones en els parlaments autonòmics, centrals, de més, fins que se va posar per llei, i evidentment, i què passa? Ha perdut qualitat la política. Aventura sí, però no per les dones, precisament.
Claro, no,
és això que... Exacte,
la llei de paritat el que te diu és que en els òrgans de representació i de decisió hi ha d'haver una paritat, però després...
Però la cultura no s'ha traslladat.
Claro.
I... Xerràvem abans fent el cafè, no? Jo els hi deia, ostres, clar, vosaltres apuntau també a un... És a dir, la feina que pugui fer la institució o grans festivals és una. Mo mare apunta també com a uns perfils de programadors o gent que programa o que col·lectius autogestionats. O sigui, mo mare no anau a esperar que el Mallorca Life o que l'Ajuntament de Palma canviï alguna cosa, perquè és com el gran gegant, no? Ojalà, i venissin que surti aquesta info, però també feis una crítica també molt forta a molt de festivals que no se mouen dins lo mainstream, perquè és aquí on també podeu tocar no? Aquests festivals. Això com... Rebeu crítiques dels propis col·legues?
Home, és que al final també analitzem molt els circuits que nosaltres freqüentem, no?
Clar.
No digues, Marana dues.
I llavors, parlo bo i parlo dolent. O sigui, és un circuit en el que tenim més capacitat d'influència, no? Però també rebem com a crítiques més directes, no? També el que parlàvem abans, no? Que molts col·lectius dins de l'escena underground i així com amb una consciència política darrere també ens trobem que màgicament es complirà la paritat o que tenen integrada aquesta consciència de la que parlàvem d'incorporar criteris paritaris en les seves programacions, i això no es dona quan comences a fer números, no? Llavors, pues, en lloc d'escorrir el bulto, els hi animam a que facin el favor d'intentar canviar. Canviar-ho, no?
Clar, és com que perquè tenen un determinat posicionament o una consciència política, ja se dona per fet que tot bé i que no hi ha res criticable. Això per una banda. Després també per nosaltres seria molt més còmode això, publicar el cartell del Mallorca Live, que no ens fan ni puta cas, i que seria per nosaltres res. Vull dir, ni nosaltres influïm, ni ells mos criticarien, ni seria res per nosaltres. El que costa és, en el teu propi entorn, dir, ei, què passa, saps? Feis algo.
Sí, totalment. Sí. De fet, teniu molt de comentaris, no? No sé si és el moment de treure comentaris d'aquesta crítica que se suposa de gent...
Els comentaris aquests són... Se feien en el començament, quan varen començar a publicar cartells, s'emprenyaven més. Ara ja s'han donat compte que queda malament i ja no els fan. O sigui, que són com joies que tenim guardades, però això ara mateix no succeeix. És que ara mateix no mos comenten directament.
No?
No. Sí, ara mateix, comentaris zero, i en el començament sí que hi havia algun comentaris que... Bueno, pues
jo,
mira.
Jo també vull pensar que hi ha hagut com un poc un procés de la rabieta a l'autocrítica, no? I que tal vegada pues, bueno, ara s'estan pensant una mica més i fan l'autocrítica abans de deixar-se com en evidència, no?
I altres que mos han bloquejat directament, saps? I altres que directament mos han bloquejat i com que no ho veuen, pues ja no s'emprenyen, saps?
Llegim-vos algun d'aquests comentaris.
És que hi ha uns comentaris bastant sonat que estan associats a una festa que se va fer pues, pas 8M, però que no hi tocava cap dona, no? Llavors era com així una mica irònic això, no? Us comento.
Varen fer la publicació criticant això, que en un concert del 8M, que no hi havia cap banda...
Sí.
Estètica, perquè clar, això ja...
Sí. Era un campo de nabos, sellito de campo de nabos.
Sí. De fet, el que diu és, des del respecte, crec que vos falta un poc d'informació. Va ser una festa on celebrarem més feminisme, malgrat no toques cap dona, tu me diràs. Varem creure que ja que coincidia amb el 8M, pues, volíem recolzar el moviment feminista, no? Però que no li volíem treure profit monetari, no?
Que bé, moltes gràcies per no treure profit monetari del vuit tema.
Sí, i després hi ha un altre que diu: ara, he vist alguns casos on dones bastant incompetents han guanyat a la feina a homes, simplement, perquè a nivell de programació ha interessat que hi hagués dones.
Després un altre que deia...
És cunyadisme, no?
Absolutament, total. I que tenim dret a ser mediocres, també. Tenim dret a existir i a fer música com ens doni la gana. Des del primer segon que agafem un instrument, que tenim dret a ocupar els nostres espais. Que no hem de ser espectaculars i fer coses loquíssimes i virtuoses des del naixement per fer música, punto.
Totalment.
Hem d'anar acabant. Ara estaríem aquí dues hores.
Seguiríem i no aturaríem. Jo recomano a la gent que mos està escoltant que entri, per favor, a l'Instagram de Mumara, com has dit abans, Rafa, mu.ma.re, i pugui fer una ullada de tots els festivals que traeix dades, i són bastant esgarrifoses la poca quantitat de representació de dones damunt dels escenaris i darrere, com deis vosaltres. Moltíssimes gràcies per gràcies aquesta conversa. Seguiu fent tota la feinada i activisme que feis, perquè és increïble.
Sí, picant pedra.
Que bé, moltes mare, torneu aviat. I a tocar també. Ja he fet la convidada abans de començar aquí a les músiques. Moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies
a
vosaltres.
I per la vostra feina, clar que sí.
Adéu, Rafa.
6:34, continuem i continuem parlant de música.
Ràdios, formació.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. L'aviador. IB3 Ràdio. Música.
Yeah.
sentim ara... Ah, perdona.
No, no, dali, dali, que continuem amb bona música i música potent, també.
Exactament, és una banda que recuperam que ha arribat a res avui mateix a Mallorca. Són quatre membres que varen formar part, bé, sobretot un, el nostre convidat, que és Naidan Marta, és membre fundador d'aquesta banda. Se diuen Protex, se varen crear el 1978 a Belfast, en la qual cosa molt de respecte. Aidan, thank you for being here. Gràcies per venir.
Thanks very much for having me. It's great to be here. Thank you.
I també volem saludar en Pepe Delgado, que és membre de Rudy Sessions, que és el col·lectiu de melòmans mesclats, homes i dones, que convoquen aquesta sèrie de concerts. Com estàs, Pepe? Benvingut.
Molt bé. Moltes gràcies.
I d'anàveu darrere ells feia molt de temps?
Fa un temps. Me'l van cridar la persona que els du el booking i me'l van dir si m'ho interessava. A mi és una banda que de tota la vida m'ha agradat molt i també hi ha un parell que també són molt fans, en la qual no van tenir dubtes.
Havia de ser. De fet, clar, un s'imagina músic punk, a més, quan ja han passat tant d'anys, i la veritat és que Naidan té un aspecte molt saludable. For being a punk, you look very healthy.
Oh, that's good to hear. Thank you. I did my best.
No. No, que ha intentat fer lo millor possible.
Que bé, de fet, bé, recordàvem ara que ells varen tenir aquests inicis amb Protex al 78, varen durar un parell d'anys, tot i que varen anar als Estats Units, varen fer una gira, però la cosa no va anar massa bé. Però, curiosament, Pepe, el 2010, una cosa així, algú com vosaltres, d'un altre lloc, va reeditar un d'aquests discos, no? I això els va...
Això mateix, era un sello d'Estats Units que es diu Sin Sin Records i va fer una gravació on va recopilar gravacions antigues i va tornar a encendre la flama del grup i bueno, i renovar l'interès.
Que bé. Aidan, you've never been to Mallorca before.
This is the first time, yeah.
Ets la primera vegada, però realment ara sí que teniu una gira important de concerts a tota Espanya. You're playing in many cities in Spain now, maybe 10, 12, I don't know. Why did you come to Spain? How is your gig tomorrow going to be? Com serà el concert de demà?
Well, we're very excited to be in Spain. We were last in Spain 2020 when Pepe last saw us as well. So I think this is probably maybe our fourth visit to Spain. So we always wanted to get back to Spain after 2020. We've always had a good reaction in Spain. And it's always fun, and we love the Spanish people and the gigs, so, yeah.
Bé, lo que ha dit és que, bueno, és que estan molt contents, o excitats de venir aquí a Mallorca, de venir a Espanya, que és de repic que varen venir, va ser l'any 2020, i que, bueno, i que disfruten molt de venir a tocar a Espanya, que la gent és un bon públic, i que, bueno, i que lo que faran serà això. Tocar cançons noves.
I també han de dir que, a part d'aquí a Palma, la movida, aquest divendres, o sigui, demà, tenen actuació a València, Alacant, Toledo, Madrid, Saragossa, Lugo, Pontevedra i Gijón. O sigui, que se recorren bona part d'Espanya. Perquè afició, no? Bé, li podem demanar a Naidan que ha molta afició en el gènere, que el gènere mai ha decaigut i que, a més, ells, pels aficionats al punk, són una banda de referència, també.
Són una banda molt de referència i, a més, tenen bastant de seguidors aquí a Espanya, principalment. Als Estats Units també, a Japó també, però, bueno, aquí a Espanya, sí, la veritat, són molt reconeguts.
I, de fet, bé, Naidan, ets l'únic membre fundador que encara queda, tot i que el 2012, més o manco, quan varen reprendre, després d'aquesta edició del disc, va continuar amb un altre membre fundador, en David, però bé, ara els altres tres són membres nous, però no joves, a dir, són de sa quinta, podríem dir, de Naidan, i realment m'agradaria saber si el punk avui en dia encara és una música actual i si, en certa manera, s'hauria de renovar, perquè hi ha moltes coses per les quals protestar. Aidan, is punk still...
current music.
Today, yes. Still in today, there is so many to protest about still today.
Yeah, but Protex aren't a band for protesting, really. We're more power pop, I think. And we formed after The Clash, which was a big protest band. But our attitude would be sort of punk, but we don't write about protesting things. Maybe in recent years we've done some songs about political things in Belfast, but that's about it.
El que està dient és que, bueno, que no són una banda molt reivindicativa, que si bé se van crear darrere els Clash, que sí que era una banda que era bastant reivindicativa, es tiraven més cap al power pop, que és veritat que les seves cançons anaven més d'altres temes, no, no tant de protestar, però que darrerament sí que han començat a fer cançons ja amb aquest sentit de protesta necessària per la meva part.
Molt bé, i tenen a més un nou disc que ha sortit res fa dues setmanes, com aquell que diu, i d'aquest disc ens escoltam un tema que se diu Sticking With You, que probablement és un dels temes. Com són aquests nous temes d'aquest disc nou? Aidan, how is your this last new album? How is it?
Yeah, we're so happy to have it out now. We took a long time recording it. It's different playing in our 60s, we're a lot older, and we think it's a very good album.
Diu que s'han pres molt de temps per gravar-ho, que són més grans, en la qual tenen més temps, i que és un disc diferent.
Que bé, idò, el concert serà demà divendres. Les entrades anticipades encara se poden aconseguir a Mais Vinilo, en aquesta botiga de discos, que de fet dissabte crec que també celebren el dia de les botigues de música. I també se poden comprar a través de diferents pàgines d'internet, entradium.com i de Ticket IB per 18, mer despeses, i a taquilla les trobaran per 20 euros. Pepe, hi haurà alguna altra banda? Punxareu vosaltres abans i després?
Abans no haurà cap banda més, i posarem disco amb nosaltres una estoneta abans i una estoneta després per disfrutar. Més o manco música ad hoc en sa banda.
I de Pepe Delgado de Rudy Session, moltíssimes gràcies per dur-nos tota una llegenda del punk, Aidan. Thank you.
Thank you so
thank
much.
You. Thank you.
And good luck in this tournée.
Thanks very much.
For Spain.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots dos. 10:45, continuem.
Tres ràdios, memòria.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadi cul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'Escapada, amb Marta Pérez.
I és que avui giran les seccions perquè som així. Na Cata no ha vingut, la deixem per després. Marta Pérez, com estàs?
Molt bé.
Però crec
tant
que ja
dia s'ho pensarà, lo d'entrar per telèfon.
La tenim en connexió telefònica. Com estàs, Cata?
Molt bé, molt bé.
Què estàs fent, aquí, que no me'n record?
Vaig arribar a Sant Eugeni.
Vaig sí, que fas una...
Estic amb el cotxe de producció, el meu xofer Javier Matesans m'està duent cap a Sant Eugeni.
I quina peça fas? Del teatre?
amb en Joan Manel Vedell.
Ah, molt divertida. Molt bé, Ida, vinga, l'escapada cinèfila que avui ens du cap a Colòmbia, Marta.
Cap a Colòmbia, me fa moltíssimes ganes, i és sí. que demà s'estrena Un poeta, de Simón Mesa Soto. Ahir se va fer una preestrena a Cine Ciutat, que estava en col·loqui en Carla Simón, molt de Simón, i escolta'm el trailer.
No té res a veure, no, en Simón?
No té res a veure.
Que és el nom i el llinatge aquí d'endoll.
Res.
Óscar Restrepo se definiría como un sempiterno, un perpetuo soñador.
¿Qué le pasó a usted, Óscar? Como era inteligente, todo un profesional, y mírese.
Yo estoy escribiendo un libro.
¿Hay un libro?
Yo soy un poeta.
Usted es un desempleado.
No hay poeta que haya alcanzado el virtuosismo de José Asunción Silva en este hipoeputa país.
¿Cómo va con el problema del alcohol?
Jo crec que ja hem pogut conèixer 5 cèntims de qui és Óscar Restrepo, i és que és un home patètic, tràgic, un artista incomprès, que ell se creu que és Bukowski, i, oh, sí. sorpresa, no ho és. I és que hi ha homes que no se resignen, no?, a haver fracassat, com a poetes en aquest cas, i viuen un poc, fan de la ruïna la seva manera de viure, no? Aquesta és la segona pel·lícula d'aquest director, la primera és Amparo, ve amb garanties perquè va guanyar un certain regard a Cannes i també va guanyar el premi Nuevo Horizontes, Nuevos Horizontes de Sant Sebastià. Són dos festivals que nosaltres mos fiem. I és un entre tragèdia i sàtira, és aquest retrat, és un estudi de personatges d'un home que està aferrat a la poesia, però sa vida no té aquests plans per ell, és un artista maldito, no? És una pel·lícula que toca temes com sa precarietat econòmica, aquest desencant del món literari, i després aquestes expectatives realitat, quan a tu t'agrada fer una cosa però no tens el talent per desenvolupar aquesta cosa, no? Té humor negre, té patetisme i té tendresa, que aquí jo crec que ja mos guanya, perquè quan jo vaig veure el tràiler, jo no he vist encara la pel·lícula, però és un personatge molt tendre, i és que al centre de tota aquesta pel·lícula se troba en Ubeirmar Ríos, que és un actor no actor, són aquests actors naturals. De fet, ell és professor de batxillerat a un institut a Antioquia, escriu columnes en el diari local, és gestor cultural i no ha fet una pel·lícula mai en la seva vida. De fet, ara està com un poc sobrepassat per aquest èxit, els seus alumnes estan al·lucinant, i és que el nebot de la seva dona va llegir el guió i va dir: jo tinc que esteu un poeta maleït. Va veure, el director va veure una sèrie de vídeos que el professor tenia a YouTube i va dir: és cert, és el meu poeta, i d'aquí protagonitzar aquesta pel·lícula.
Crec que està rodada al Manco Mparta, a Medellín, que és una ciutat també sí. molt, molt interessant. Jo la vaig visitar quan encara no era la Medellín d'ara, que és fins i tot una ciutat turística i, i molt, molt còmoda i amable.
No era tan amable
no,
quan tu vas
No, era un poquet selva. Però molt interessant també veure aquest passatges urbans.
Sí, està rodada ja, de fet, un rodatge de 5 setmanes, i sobretot està rodada en 16 mil·límetres per aquesta, subratllar aquesta idea de que els poetes venen d'una altra època, no? Un poc d'una altra època. I després sobrevola una pregunta: se pot ser bona persona i bon poeta? No ho sé, no ho sé.
Ostres, quina pregunta. Ara estic repassant mentalment. Home, jo, sí, ara...
Sí, se pot. Però sí. és una pel·lícula molt interessant. I mira on vaig aquesta escapada, que demà també estrena Gus Van Sant. I he triat aquesta joia colombiana, que a mi és que el cinema iberoamericà me té completament
guanyada. I Colòmbia
guanyada.
Té una bona pedrera, no? Directors
sí.
directores també.
Marta, que... bona persona, bon poeta, Benedetti. És el primer que
com ho sabem que és bona persona?
Clar, és el que anava...
Jo crec que sí, però...
Sí.
Joconda Belli, no? No,
Luis García Montero.
Per exemple.
Sí, Nàngel González, segur que ho era.
Totes les poetes que passen per l'aviador, que bàsicament són poetes, Laia Malo, que la van tenir ahir, és bona persona.
Ja, no importa veure la pel·li, sí, ho són.
Vinga, després tornarem al cinema, perquè na Marta ha vist La Gràcia. Tu has vist La Gràcia, ja? Cata?
Jo he vist La Bona Hija.
Ella havia de triar i va dir Sorrentino, no.
Després ho comentam, però vinga, anem a les sèries ara.
Sèries amb Princesa Consuela.
I avui dus una comèdia, Cata.
Avui duc una comèdia que molt lleugera, que no diré que és una còpia, direm que és més aviat una reinterpretació amb un toc local. Ara voleu per què? És una sèrie que segueix un grup de turistes en un viatge organitzat a Lisboa, on se descobreix un cadàver a l'hotel on s'allotgen. Si voleu sentir més tràiler, i ara comentam un poc.
Sí. No me quedo ni muerte.
Com enganyen les fotos, no?
Però si vais a estar mejor que en casa, aquí, ¿a que sí?
Tienes razón. Este es un crimen. ¿Quién encontró el cadáver?
No toques nada.
Me cuide, agente Cali.
¿Reunión de grupo? ¿Puede pasar?
Estem parlant de la sèrie Si es martes es asesinato i, com deien, la Cata, còpia de què?
Pues mira, no replica trames, però veu clarament de dues fonts molt reconeixibles, com és una davant de l'univers Agatha Christie, ja que se trata d'un crim tancat, un entorn controlat, poc sospitosos, i d'altre, clarament, solo asesinatos en el edificio, no? Combina crim, comèdia lleugera i un grup amateur que està al davant de la
comunitat, no? Que va ser un poquet... No,
és un poc més
no
fosca,
però és
no?
més solo asesinatos en el edificio. Ara, que marca Espanya, vull dir, destaca per un to proper, és així més costumista, els personatges no són tan cool com aquest, com Martin Short, Steve Martin allà a Nova York amb els seus superpisos, Lisboa un personatge més, i bé, es veu que els personatges són, estan més estereotipats, estan a Nana Wagner, que ho fa molt bé, com a la dona xafardera, estan a Carmen Ruiz, estan a Belén López, que sé que t'encanta.
El repartiment Rafa. És molt bo, perquè en Pedro Casablanca, Anima Cuesta, Alex García, sí.
Sí, és entretenguda, és accessible i bé, i té una dinàmica així de grup que t'enganxa, saps que l'espectador, bé, doncs pues mira... és per passar rato, no? No és la sèrie d'assaig, però funciona. Jo l'estic mirant i estic gaudint. No te lo pots prendre en sèrio, perquè és vera que no s'amaga del seu punt poc realista i d'un punt de vista còmic, però bueno, funciona.
Molt bé. No tenim el tràiler, però si vols comentar així en dues frases, Love Story, la història dels Kennedy...
Love Story,
o...
per favor.
Sí?
L'adoro,
Cata.
O sigui, mos conta la història d'amor del fill del president Kennedy i de Caroline Bessette, no? Una publicista que s'ha convertit en una icona d'estil, no? a nivell mundial. I no te mostra només de romans, sinó també les tensions així derivades de l'exposició mediàtica. Mira, és un pastelazo.
Però el que passa és que l'actor no, bueno, tampoc fa falta que s'assembli molt a JFK, però és que no s'assembla.
L'actor, no he vist una cosa més guapa en la
meva
vida.
I ella
però
també.
Però jo en el tràiler no m'ha semblat.
Sí.
Ella també, na Naomi Watts està fent de na Jacqueline Kennedy, se t'ho diré per convèncer-te.
Naomi Watts,
perquè,
per
i bueno, i l'estètica i la recreació la creació dels 90 està supercuidada.
De totes
no?
maneres, Cata, jo després de veure la sèrie, tenc dubtes de si era una història d'amor. Crec que estaven molt enamorats, però crec que no podien estar junts, no?
És una història... Bueno, té aquest punt de... Aquest punt
és molt
tòxic, no?
Sí.
D'aquestes parelles com a molt apassionades i a la vegada, però bueno, aquí li fiquen s'ocupa un poc que ella era una persona totalment anònima i per estar amb ell perd la seva feina, perd la seva vida. Uh-huh. No? Però bueno, és una història apassionada, a mi l'he gaudida molt, la veritat, perquè estèticament també és increïble. No? Ja no els guapos que són ells, sinó també aquest pis que té a Nova York, uh-huh, aquest estàtic... És
aquesta roba que té ella, m'ho vull posar tota.
Sí, ella va tan ben vestida...
Molt bé, vosaltres també.
Sí, aquesta és molt recomanable.
No com ella, Rafa.
Bueno, clar, ja pot tenir el d'un vest que supos que tenia ella. Vull dir que això també
compta. I les dues són de Disney Plus. I... Bé, però ella ja era una publicista de Calvin Klein, vull dir, ja era una tia que de moda i tot això en sabia.
En sabia bastant. Vinga, cinema, perquè, com deia una Marta Vilagràcia, evidentment li ha encantat.
M'ha encantat.
No podia ser d'una altra manera.
Però és cert que és un Sorrentino molt més...
Sobri, no?
Sobri, però està a la seva marca i jo el sé reconèixer molt de fotogrames, a moltes trames,
sí.
Però... Crec que és una pel·lícula rodona. M'encanta.
Guió perfecte, uns diàlegs.
Absolutament. Després hi ha un personatge que roba completament la pel·lícula, que s'amiga,
sí.
Té una escena que dius qui ha escrit això
sí.
I perquè està tan ben interpretada. És una pel·lícula, no contaran res, perquè segurament hi ha molta gent que encara no l'ha vista, però crec que està... És de les millors d'en Sorrentino, per jo.
Per jo també. El personatge que dius...
Coco Valori.
Sí, Coco Valori.
Bé, li poquet... donaré una oportunitat.
Per home, favor.
És un poquet la periodista de la Grande Bellezza, que també
clar,
robava...
Clar,
sí, sí,
clar.
Aquest personatge un poquet al
límit
i caricatura.
Jo també he vist la relació. Sí, sí, sí.
No?
Sí.
I Nakata ha vist La bona hija.
Jo he vist La bona hija, que és una pel·li que aborda la violència de gènere des del punt de vista d'un adolescent, no? Que és una actriu molt jove que ara en Síria, que està impressionant i està molt bé perquè no veus cap pallissa, però és duríssima, no? O sigui, com l'amor, la confusió, el dolor d'una filla cap a un pare que està descobrint que és un maltractador, no? I però ella l'estima, està molt... molt, o sigui, és emocionalment intensa, és vera que és molt pausada perquè és molt realista i a vegades irregular, però val la pena. La bona hija.
Molt bé, ja ha començat el cicle Tarantino, Tarantino Cinecitat, no?
De fet, sa Kill Bill, que és molt, molt llarga, ha funcionat bastant bé, i ara tenim per davant Once Upon a Time in Hollywood, Django Desencadenado i Pulp Fiction.
No està rodant aquest home, per cert? Sí, me vas dir que volia
sempre
fer teatre.
Sí, volia fer teatre i en teoria li queda una pel·lícula per fer.
I després es retira.
Ah, sí, clar. Ell diu que...
Sí. Que li queda una i se retira.
Clar, però ell pot fer-ho.
Potser
la farà
aquí 10 anys.
Sí, no ho sabem.
Quan tingui 80.
No ho sabem.
Per cert, me sap molt de greu això que te diré, Marta, perquè tu i jo som... Bueno, mos agrada molt en François Ozon. El estrangero me sembla un bodrio, tio.
Ja. Ja.
Però és que no veig en François Ozon pel lloc. És avorridíssima.
És que penses que és el mateix director de Les Maisons, que a mi és una pel·lícula, i de tantes altres, sí, és avorrido. Ja està, ho han de dir. Si no mos agrada una pel·li, està bé. Després,
ja, és que
no sé qui m'ho va dir un dia. T'agraden totes? No m'agraden totes.
No s'ha de ser incondicional, sí. I mira, ho dèiem aquí.
Sí.
Cata, que te vagi molt bé. Molta merda.
Quant
de passis tens avui?
3, i ara començam en mitja horeta, així que vaig a canviar-me.
Vinga, gràcies, Marta. Gràcies. Fins la setmana que ve. Salut i cinema. Ja s'aboca, ara, en 30 segons, menys arriben les notícies, amb en Toni Mateu, totes les companyes de IB3 Notícies, i que nosaltres tornem demà a les 6, aquí a l'Aviador, amb tota la cultura. Vagi bé.